Doncs mira que avui és el Dia Mundial de la Creu Roja i la Mitja Lluna Vermella. Ja saps que és una, és un dia que es commemora el naixement de Henry Dunant, que va ser el fundador de la Creu Roja, 8 de maig. L'objectiu d'aquest dia, doncs, és, ja saps, reconèixer i l'encomiable feina dels voluntaris i voluntàries i empleats també, que tots els dies salven vides, ajuden als que no arriben, als que no tenen, i canvien mentalitats. Eh? 8 de maig és el Dia Mundial de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Vermella. Per cert, que avui també és el Dia Mundial del Càncer d'Ovari. També és un dia d'aquests de consciència. Ull amb aquest càncer, que és un tumor maligne localitzat a l'ovari que ocasiona... està ocasionat per el creixement de cèl·lules i generalment aquesta patologia no presenta símptomes en les primeres etapes i es detecta quan ja s'extén, per exemple, cap a la pelvis o cap a la panxa. I llavors és més difícil d'erradicar i pot arribar a ser mortal. I els símptomes d'aquesta patologia inicialment es poden associar a malalties digestives o dels budells. Per tant, ull amb aquestes històries, ja saps, les revisions habituals a partir de certes edats per tenir aquesta detecció precoç. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Avui és... dimecres, meitat de la setmana, 8 de maig. Aquesta setmana ja saps que ja estem a la de la Festa Major de Lleida i que els actes que començaran ja. Demà dijous ja comença... Bueno, ja han començat, ja hi ha hagut coses, històries, però el gruix comença demà dijous amb el pregó de Festa Major i a partir d'allí doncs ja totes les activitats que duraran tot el cap de setmana. Un cap de setmana en el que, meteorològicament parlant, el nostre meteoròleg ja ens va dir que podíem estar relativament tranquils. Les temperatures començaran a pujar des d'avui i a poc, tant mínimes com màximes, arribaran a dies calorosos, si vols. Això de la calor és molt subjectiu, però calorosos. A més, no s'esperen precipitacions, nuvolades poques, molt sol. El sol és dels primers dies d'agost, la força que té és comparable amb la dels primers dies d'agost, la intensitat, si vols. Per tant, ens hem de protegir amb el tema de la crema protectora solar, eh? Del 50. No cal que et quedis curta o cura amb això, eh? Del 50. Les temperatures mínimes, de totes maneres, aquesta passada nit, doncs ens hem quedat amb valors negatius a les cotes 2.500 de Boí i Baqueira, 2 i 3 graus sota zero, però a partir d'aquí, doncs 3 graus al Pont de Suert, 4 a la Seu d'Urgell, a Solsona, a Tremp i a Viella, 5 a Artesa de Segre i a Capdella, 6 a Cervera, Serós i a Raimat, 7 a Balaguer, Alcarràs i a Guissona, 8 graus positius a Tàrrega i al Picat, 9 graus a Lleida, a les Borges Blanques o a Juneda, i Ull amb els 12 graus de sort, perquè, bueno, han tingut un efecte d'aquests meteorològic amb corrents d'aire més càlid i s'han quedat amb 12 graus de mínima. Que Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Hores d'ara, per sobre ja dels 18 graus a la ciutat de Lleida, busquem la previsió meteorològica, ho fem des de l'Agència Estatal de Meteorologia, amb la Laura Vila. Laura, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui al Pirineu remeten les pluges, mentre que a la resta de Lleida predomina el cel poc ennuvolat. Les temperatures baixen lleugerament i marcaran 26 graus de màxima a Lleida, i el vent és fluix variable amb predomini de la component oest. Per demà esperem un ascens de les temperatures màximes, que marcaran 28 graus a Lleida, 27 a Balaguer, 25 a la Seu d'Urgell i 22 a Viella. Continuaran pujant de forma progressiva i esperem els valors més alts entre divendres i dissabte. Demà el cel estarà poc ennuvolat o clar, amb nuvolositat d'evolució diurna als Pirineus, sense descartar algun xàfec ocasional, i el vent serà fluix variable amb predomini a la tarda de la component sud. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laura. Vinga, que busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Ahir els bombers van haver de rescatar un operari que va quedar atrapat per la runa després que s'enfondrés part del sostre d'un habitatge unifamiliar en obres al carrer Martos de Lleida, als Magraners. El treballador va resultar ferit greu segons el sistema d'emergències mèdiques. L'avís de l'incident es va rebre cap a 4:45 de la tarda. Els bombers hi van enviar 6 dotacions i el SEM va enviar 4 ambulàncies. En el moment de l'esfondrament a l'habitatge hi havia 2 persones més, 2 inquilins que van resultar ferits menys greus i que els efectius del cos han rescatat també l'operari que estava semisepultat i l'han traslladat a una zona segura per després acabar d'apuntalar l'habitatge i poder traure els altres 2 inquilins. Segons sembla, ja l'edifici ha quedat amb ruïna imminent. El sindicat CESIF ha demanat el cessament de la gerent i la subdirectora de tractament de la presó de Ponent després del darrer incident, que se suma a una llarga llista que va tenir lloc dissabte, on va ser agredit un funcionari i diversos lesionats. Els fets van tenir lloc cap a 4:00 de la tarda, quan l'intern acabava de fer una videotrucada i se'l va acompanyar cap a la seva sala. Just abans d'entrar, l'home de 25 anys es va balançar i va propinar un cop de puny a un funcionari que va rebre l'impacte a la cara i va necessitar atenció hospitalària. Altres funcionaris que van reduir l'agressor també haurien rebut cops i amenaces de mort. Pel sindicat, aquest incident és causa de la incompetència dels responsables del centre. I estem en campanya electoral i estem immersos en promeses i les promeses habituals i que això va bé i tranquils. Doncs mira, jo et diré, però qui te les dona és la Fundació Arrel Sant Ignasi. Xifres, que aquestes són relativament poc manipulables, si vols. La Fundació Arrel Sant Ignasi va atendre el 2023 a Lleida 1.288 persones en situació de sense llar, de les quals 160 es trobaven vivint al carrer. És una xifra que creix respecte a les 142 persones que havia l'any anterior. Ens ho explica la directora, la Rosa Majoral.
Malauradament hem de dir que augmentem les xifres d'atenció a les persones. Observem un increment d'un 4% amb el nombre de persones beneficiàries de la nostra activitat, beneficiàries. Hem acabat el 2023 atenent a 6.102 beneficiaris, 236 més que l'any anterior. A nivell d'atencions directes, hem arribat als 2.522 persones ateses directament, 185 més que l'any anterior. Per tant, podem dir que els projectes, en la seva majoria, se'ns queden petits i que denoten les situacions, o sigui, atenem a més persones i les persones que atenem estan en situacions més precàries, el que denoten la lacra on vivim i l'augment de les desigualtats i, malauradament, hem de dir que va augmentant l'exclusió social.
O sigui, de cada cop estem millor, doncs alguns, però la societat en general no dona aquesta sensació. Ho dic perquè en campanya electoral, escolta, tot és bonic i tranquils que demà invertirem el triple del que invertíem habitualment. Doncs aquestes xifres ens diuen que la situació no és bona i no va bé, i són xifres. A l'Ajuntament de Lleida, la Paeria ha hagut d'aturar la supressió de la recollida porta a porta a Pardinyes i Balàfia per un recurs del Comú de Lleida. La Rosa retreu al Comú que posi pals a les rodes mentre que la formació celebra l'ajornament de la mesura. I mira, acabarem amb una notícia també de Lleida Ciutat i si vols emmarquem dins de la part econòmica, i és que més de 6,3 milions de viatgers van utilitzar alguna de les 12 línies urbanes més el bus turístic d'autobusos de Lleida durant l'any 2023. Són 1,2 milions més que l'any anterior i una xifra que posa de relleu la recuperació de les xifres prepandèmia del 2019. Respecte al 2022, s'ha incrementat el nombre de viatgers a totes les línies, en especial a la L7, L6 i L2, les quals són també les més utilitzades amb 1.775.923.000 i 604.000 respectivament viatgers amb aquestes línies. A més, També la L70 ha augmentat en un 56,4% el número de viatgers respecte a l'any anterior. Les dades s'han presentat a la Comissió de Seguiment del Transport Públic Urbà Col·lectiu celebrada i presidida per la regidora de Seguretat, Mobilitat i Civisme, Cristina Morón. I també s'ha arribat a la conclusió de que el preu de bitllets no cobreix només el 40% del cost total dels autobús. Per això és la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Cope Lleida.
I la setmana que ja és la de festa major, doncs el Cosme García no perdona. Jo pensava, dic, igual, però no. Ha de venir aquí a fer l'entrevista a Cosmopolita. Cosme, què tal? Bon dia.
Què tal? Com estem?
No has perdonat, eh? Ni que sigui un moment, vinc a la ràdio, pujo, fem l'entrevista i marxo.
No et parlaré de festes avui.
No? Ah, no?
No.
Com que no?
No, perquè si et parlo de tot el programa de festes, a veure, que estaran d'acord en que,
que
l'ofrena es faci no a la plaça Sant Joan, sinó a dins de Sant Joan. La gent preguntarà si hi ha banderes o no, tot això que ho explica l'alcalde o el Xavi Blanco, no? Hi ha un eslògan que fem servir a la casa que diu «Este es el mejor momento». ¿Cómo? Sí? Saps sí. Què aquest eslògan? Ara és el millor moment.
Bueno, este es el mejor momento per escuchar la ràdio.
Sí, i ara és el millor moment per escoltar qui ha fet la cançó de la festa.
Qui li ha posat veu?
Qui li ha posat veu.
La coneixes?
L'he vist quasi bé néixer. I qui ho havia de dir? Jo la vaig escoltar, la vaig mirar, però clar, passen molts temps i no. Jo de sa mare i de son pare sí, però d'en vella, pues, la veritat no. I com ho diuen, qui és? Dic, tierra, trágame, coi. I dic, volíem portar el pregoner, que ho intentarem que vingui la setmana vinent, que saps qui és el pregoner, no?
Bueno, l'he llegit, no el conec.
Sí, home, és el Joaquim Ureña. Quan passes pel carrer Major veus que està un dibuixant.
Però no
i
que el conec, dic que no el conec de tracte.
Ah, bueno.
Sí que sé qui és.
Sí, a més, l'any que vaig anar a Almeria a veure la Setmana Santa, que ja hi estava ell i no li vaig dir res, va enfadar.
Ah, sí?
Sí, clar, vaig a Almeria, hi ha un lleidatà i no li dic, doncs s'ha d'enfadar, no?
Va, Cosme, aquí tens a l'estudi.
A la Lucía.
Ah,
a la Lucía, no Sor Lucía Caram, no, la Lucía és una noia que és de Lleida, que està fent teatre, està a l'aula municipal de teatre i que dic, escapa't una estona, i s'ha escapat una estona. Benvinguda.
Hola, bon dia, què tal?
Bueno, ha sigut per mi una troballa meravellosa.
Per mi també.
I quan te vas trucar també va dir, este?
Que fort, sí.
Com va anar tot això? Explica-m'ho.
Doncs principalment em va arribar al WhatsApp un càsting, de que es faria un càsting per la veu de Lleida, i dic, ostres, doncs vinga, m'apunto. Així com, saps? Com si...
Com que no hi ha la cosa, diu, si cai.
Exacte. Llavors, bueno, primer vaig arribar gairebé tard, vaig anar corrents al càsting, estava suada.
Se va fer els bucs o on se va
fer? Sí, se va fer els bucs.
Els bucs de la Bordeta.
Sí, els bucs de la Bordeta. I res, llavors vaig anar allà i principalment no estava nerviosa, i després quan, bueno, vaig pujar allà a l'escenari, hi havia tres persones, tres jurats, i estava el Miquel fent fotos, i bueno, jo allà vaig començar a cantar, i l'última cançó, que va ser Petaro, d'Oques Gràcies, vaig treure el peu de micro i vaig dir, vinga, anem a fotre tota l'energia que tenim, perquè clar, des de les cançons anteriors em vaig inventar la lletra, i llavors dic, bueno, pues ja l'has cagat, pues ara segueix cagant-la.
Te la van fer la lletra, no? La lletra te la donaven apuntada, no?
No, o sigui, jo al càsting vaig agafar tres cançons, i llavors després quan ja em van trucar, a la tarda, aquella tarda, doncs la cançó ja està de feta.
Però per aquells que no et coneguin, qui ets, on vas néixer, qui és la teva família, això del teatre de què te ve?
Doncs vaig néixer aquí a Lleida, bueno, ara tinc 18 anyets, vaig néixer el 2005.
Ai, 18 anyets, mare Déu.
I res.
Jo tinc pocs més, eh?
Sí?
Uns quants més.
Ja està, no gaires més. No. I doncs això, i del teatre, doncs, va començar des de ben petiteta. Vaig començar a fer extraescolars del col·le i, bueno, gràcies a una amiga ens vam apuntar a l'aula del teatre, vam començar a fer musicals i ara estic al cicle. I doncs la meva família, doncs res, gràcies a ma mare estic ballant jotes a la Casa d'Aragón i, bueno...
Jo crec que ni els de la Casa d'Aragón ho saben, això. Que ets tu. Ah, que no? Ni s'han enterat alguns, eh? Jo te puc dir que no s'han enterat, companyes i companys teus, quan te veguin dirà, però està... A més que ets filla d'una gran balladora de la Casa Aragó, que ja han dit sempre, la Geles, que, i una gran persona. Tens uns pares que si tu ets com ells, bueno, ets una meravella.
Sí, la veritat
és... El Joe i la Geles.
El Joe i la Geles. I ma germana també és una altra casa a part, que també me va donar la felicitat quan va venir.
A més, és una cosa curiosa, que diuen, era contra l'escala regional. Mira, escolta, cadascú té la seva visió, però no contra les persones, no? Perquè a vegades quan te diuen això, bailes jotes, tu, sendo catalana, bailes jotes, diu. Bueno, jo aguarde.
Clar, és que és, a mi m'agrada molt. De fet, la meva àvia no li deixava ballar jotes a ma mare fins que va complir els 18 i ma mare va dir, pues jo bailo jotes.
Bueno, és que tus abuelos eren muy serios. Eren muy serios, no? Us has conegut, els avis?
A la meva àvia sí.
A l'àvia sí, va morir molt, molt més aviat, el teu avi. Però parlem una mica de tu. Com ets com a persona?
Doncs soc una persona molt treballadora i molt, molt perfeccionista, molt. I molt exigent amb si mateixa, però m'agrada. O sigui, jo lluito, 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 i si no aconsegueixo, pues mira, però per lo menos habré lluitat. Soc molt tossuda, també, s'ha de dir.
O sigui, viene de Rasmia Aragonesa. Sí, sí. Viene de Rasmia Aragonesa.
Soy pañica.
Tozuda.
Sí.
Tozuda. I t'agraden els cotxes tant com a ton pare?
M'agraden, m'agraden els cotxes. De fet, els antics.
Sí, sobretot sí, un que tenia antics. Ton pare...
Bueno, en tenim encara.
Sí?
Sí, sí.
I t'agrada utilitzar-los o no?
M'encanta, sí.
Ja has pujat?
Sí, sí.
Ja has conduït?
Sí, 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 sí. Bueno, conduït encara no, però estic en ello.
I esto de la cocina, què tal? Te se done?
La cocina, bueno...
Saps cuinar una mica o no?
Bueno, te puc fer una hamburguesa, si vols.
Ah, bé, però te quede bé, ben feta.
Sí, això sí. A mi m'agrada ben feta.
Ben feta.
Ben feta, no...
Però feta per tu una al burguet. On vas més, al burguet o a casa?
A casa.
Ets de discoteques, ets de pubs...
De discotec... Bueno, a veure, no, de pubs, perquè no s'ha de pagar.
Ah, coi. Eres d'aquelles també de la mà del puño, home.
Sí.
A gastar lo menos possible.
Exacte.
I has tingut algun noviat ja o no?
Estic amb un...
Estàs amb un noi?
Sí.
Sí?
Sí, sí.
D'aquí, d'allà, de Cullà?
És d'aquí.
Ah, sí?
Sí, sí.
I li agrada tot el que fas?
Sí, està...
És celós?
No.
Perquè ara t'emportaràs un munt de pedons per tot arreu.
No.
Ara seràs la millor, ja ho saps, no?
M'apoye, sempre està, sempre.
T'han invitat al pregó de les festes?
Sí.
Vindràs?
Sí, claro.
Nos veurem. Cantaràs o no?
Sí, crec que sí. Crec
sí,
que
com ja l'has descobert, eh? Jo sé que el Fèlix la Rosa s'ho guardava. Què t'ha semblat, alcalde?
Bé, molt bona persona. I molt, molt simpàtic i molt pacient. Molt...
Saps que ve de família aragonesa?
Ah, sí?
El seu pare era de Huesca.
Ah, sí?
I va vindre a jugar de porter a Lleida.
Ara, que guai, no ho sabia.
Per això li agrada. Un dia li hem de ficar un catxirulo amb aquest.
Sí. I que balli jotes.
Sí. Bueno, no sé si en sap, amb l'altura que hi té, com te toqui amb tu, home, ho tenim clar.
Malament.
Què tal te se dona l'aula de teatre?
Doncs bé, bueno, jo estic molt a gust allà.
Llàstima que no et vaig conèixer amb aquell temps que van fer els pastorets a la Casa d'Aragó.
Ui. Ja m'he desagradat.
Igual t'invito aquest any.
Vale.
Sí? Vols fer de pastoreta?
Vinga.
Ho ha fet la Begoña Iglesias aquest any.
Ala.
Ho ha fet el Paco Zardà, ho ha fet la Montse Parra, ho han fet gent del món de la política, però per què no ho han de fer la gent que canta com tu?
A mi m'agradaria molt fer d'Àngel, fixa't tu.
Sant Gabriel o Sant Miquel? El de caràcter o l'altre més apaciguat?
El més apaciguat, perquè és el que cantava. El que passa que jo sóc més de caràcter, però bueno, m'és igual.
En quin col·le has anat?
Al Santana.
Home, no se'n coneixen així de categoria.
Igual que la Lorena Gómez, també.
Mira, és el que et volia parlar. Què et sembla, la Lorena?
Buf, brutal. De fet, li van fer una entrevista quan jo feia 6 de primària, va venir al col·le, i li van fer una entrevista. Té una veu espectacular. És brutal, aquesta dona.
I t'atreveixes a cantar una jota, tu, o no?
Jo? Sí, però no em sé cap.
No, però a la Casa d'Aragona has cantat mai?
Sí, he cantat alguna.
Quina cantaves? No levantes tanto el vuelo, palomica, o què?
No, aquesta no. Cantava la de... Com era? La de contigo a la partiria, la última.
La cabecica i tot allò, no?
Sí.
Sí. Bueno, si tuviera una naranja, la contigo a la partiria.
Aquesta.
Aquesta te la sabes, sí. No? Bueno, i parlant una mica de la teva ciutat de Lleida, has cantat moltes coses allà dins, però què és el que més t'apassiona de la nostra ciutat?
Lo que més m'apassiona... Doncs...
Tothom diu una cosa.
A veure, el castell m'apassiona.
Bueno, ja està, ja ho has dit. La seu, ella, que ha de ser patrimoni de la humanitat.
Sí, la seu m'apassiona moltíssim, però també t'he de dir que els Camps Elisis també m'agraden molt.
Sí?
Sí.
Bueno, ja se les rebelles.
Sí, home, sí. Home.
Bueno, i totes les coses que tens a la ciutat de Lleida, què és el més bonic, a part de la seu vella, dels Camps Elisis, potser l'ambient, potser la gent?
El més bonic, sincerament, és l'ambient que tinc jo dins de la zona de l'escorxador. Per a mi.
Per?
Perquè som família.
te trobes còmode.
Molt còmode.
O sigui, ho tens tot allí.
Sí.
Tens escola, tens vivenda, ho tens tot, tens la Casa Aragó, tens tot allà al cantó,
sí,
no?
Exacte.
Estaràs contenta.
Sí, molt.
És una satisfacció, t'han dit alguna cosa, la gent, quan vas pel carrer, perquè el videoclip aquest que te va fer l'alcalde, que els teus companys del BUC no se sabien el teu nom, Lucía.
No, sí que se'l saben. El problema és que no sé quin va dir Júlia i se li va quedar, però sí que se'l saben.
Això de Júlia és molt francès. És molt italià, perdó. Molt italià.
Sí, sí, sí que se'l saben, sí.
Sí. I com van anar els teus tècnics? Van ser bons?
Van ser molt bons, molt bones persones. Sí, sí. Un 10.
Te voldries dedicar a la cançó?
Sí.
De veritat?
Tant de bo.
Més al teatre o a la cançó?
La veritat,
o al teatre musical?
Al teatre musical.
Sí? Bueno, te vas a veure els musicals quan s'inauguren?
Vas
a Madrid, vas a Barcelona o vas a la Llotja?
Bueno, depèn. Ara aviat anirà a veure el Rei León a Madrid.
Ah, bueno. Diuen que intentaran de portar-ho, però bueno, ja no
espero,
ho veig tan clar. Jo intento anar a veure musicals, eh? Jo no sí. Ho perdo, sí. La veritat és que hi ha musicals molt bons que cal veure, no?
I estic jo aquí estalviant per anar a Londres per a veure musicals.
Ves a veure La Història Interminable, que és molt bonic.
Vale,
el musical
va.
Aquest és vale. Molt bo, és molt bo. I el Manu Guix...
el Manu Guix.
Quan vagis a veure el Manu Guix i el seu company, que van estar aquí ara fent també una obra molt interessant a la Llotja, jo s'ho aconseguí donar. I l'humor t'agrada?
Sí, m'encanta.
Sí, perquè tal com veig, ets molt riallera.
Sí, però no sóc gaire jo de fer humor. Sí que conto molts acudits, però no sóc gaire de fer humor.
Ah, sí?
Sí.
Bueno, per exemple, el Joan Pérez t'agrada com a actor i com a una mica humorista?
Sí.
Sí? Quin és el teu actor predilecte?
És que, clar, actor...
O actriu.
Tant comediant, no, però jo sóc molt de John Travolta i de l'Olivia Newton-John.
O sigui, bueno. Que estàs parlant del gran musical, no?
Sí, sí, és que sóc molt fan de Gris, llavors...
Sí, tu i el cotxe, com hi ha el cotxe, tot hi va, no? Però ara et faré una pregunta compromesa, vinga, els teus pares diran, me l'has comprometido, me dirà ton pare.
A veure...
Quants gegants tenim al grup escultòric de la ciutat, aquells que estan a la Casa dels Gegants, que us veu moltes vegades, que de petita te portava ta mare?
Buah, a mi no me preguntis això.
Pues...
L'hem cagat, eh? No sé...
I quan tanquen la nuit, en quina discoteca vas? Que és la misma empresa.
No, perquè ja són les 6, llavors. Ara no és nuit, ara és mima.
A veure, hosti, tu lo sabes,
esto. Home, clar, això sí.
I si no, pues quién son los jefes? Pues el Vilova.
Sí, però el Vilova també tanca a les 6. Tanquen molt aviat, això.
Oiga, llavors, què passa, que tu no dorms?
Sí, dormo a les 7.
Ah, vale. Fas xurros o no?
No, però ho hauria de fer.
Ho havies de fer, molt bé, molt bé.
Faig bocates.
Fas bocates. A veure, jo li demanaré al meu company, al Ricard, que ens fiqui ara per acabar la cançó que tu has fet. Hi ha una cosa que jo la trobo que és massa rastre, no? Al principi costa estar que arribi a la teua veu, eh?
Bueno, però és una introducció per a que també se pot...
Reflexionem una mica,
sí,
no?
Sí, exacte.
I t'agrada participar de la festa?
M'encanta.
Sí?
Sí, no m'ho hagués imaginat mai. És brutal.
I quina persona és la que més... Hosti, t'ha dit, aquesta persona m'ha felicitat, aquesta persona...
Sí, persones que no conec, tampoc. És a dir, com persones que no tinc ni idea de qui són, me feliciten i és com, ostres, pues, em sento molt suportada.
Tu saps que la fama és molt efímera. Ara la gent te felicitarà, però quan ja no cantis o no estiguis, la gent no se'n recorda de dir.
Ja, ja.
No es passa als que estem aquí davant del micròfon.
Ja, bueno.
De la fama... no es viu només, si no te donen feina.
Exacte.
I quan vas allà a la discoteca o al pub, te diuen, ah, hola, què tal, Lucía? Però passa per taquilla.
Exacte.
Això passa, no? Doncs avui hem estat amb una protagonista que serà la de la nostra festa major, que ha sigut una cançó, que és una molt bona iniciativa. Per cert, el regidor, què te va dir? El regidor, el Xavi Blanco.
Que li va encantar, que és molt bo.
És bon tio.
Sí.
Bueno, a més, és que una mica fa teatre també, perquè te dansa.
Sí, sí, sí.
L'has vist ballar?
No, però m'agradaria.
Ho fa bé. Lucía, de veritat que t'agraeixo moltíssim. Felicitats a tu. Saluda als teus pares de part meva. Nos trobem. Qui ho havia de dir a la Casa de Ragón? Ballaràs ara... Vau tindre que suspendre el Festival de Sant Jordi?
Sí, però ballarem ara el 9 de maig.
Ballarem a la plaça Sant Joan.
Oh, bé.
El que vulgui veure a la que ha cantat, la veurà ballar jotes a la plaça de Sant Joan, conjuntament també amb la Casa d'Andalucía, però ella amb la Casa d'Aragó. Moltíssimes gràcies. Felicitats. A veure quin dia te puc presentar en un concert teu.
Déu.
Pues ja ho veus, Ricard.
Mira, no ho fem mai, això, però marxem amb música, no?
Home, jo crec que avui això mereix.
Clar, a més és la setmana.
Ja,
qualsevol setmana és bona per escoltar aquesta cançó,
Ricard,
però aquesta
sí,
és la...
Si m'ho permets, va. Aquesta entrevista vull que li passis a la teva dona.
Vale.
Perquè és que la teva dona i aquesta mare d'en Bella pues, van començar ballant jotes a la Casa de Bo.
Va, Cosme, bona festa major.
Ah, sí? Participaràs?
Sí, clar, sí.
Miraré sota un gegant a veure si és el que em portes.
No.
El camarot.
Jo l'he vist.
No, a més, una cosa, ja ho saps, que primer surten els gegants i després què?
Els capgrossos.
Qui són?
No sé qui són.
Esos són els concejales i les concejales. Hala, que vagi molt bé.
La vida que he volgut per tots aquests voltants, des de l'alba o la boira sobre els mans. I ara que estic amb tu, el millor moment de l'any, pujant per Cavallers anem recordant les nits de focs artificials.
La cançó d'aquesta Festa Major 2024 a Lleida.
De la gent que encara no n'ha tingut prou. A la falda del castell, entre vermuts, cançons que mai cantarem sols. I sol, vull sentir el moment i cridar ben fort. Que estic contenta perquè aquí ho tinc tot.
Tens tota la programació a la web de la Paeria de Lleida. Tu tecleja festeslleida.paeria.cat, festeslleida.paeria.cat, i allí ja tens accés de manera online al programa de la Festa Major, o te'l pots descarregar en format de PDF. Això cadascú trieu, eh? És la Festa Major amb banda sonora aquest any. 2 minuts i mig per sobre de 3 quarts d'1. Anem a fer una pausa perquè hem de parlar de llibres tot seguit, i ja saps que ho fem des del nostre espai del Allibrera't, des de Cope Lleida.
Cuentas remuneradas Bankinter. Existe una escala de riesgo que va de 1 menor riesgo hasta 6 mayor riesgo. A las cuentas remuneradas Bankinter les corresponde el riesgo 1 de color verde. Entidad adherida al FGD español, que cubre hasta un máximo de 100.000 euros por titular.
Si cada día tú trabajas para tu dinero, en Bankinter hacemos que tu dinero trabaje para ti. Con nuestra cuenta digital sin comisiones y con rentabilidad sin límite de tiempo. La única de un banco cotizado sin condiciones y que ahora te da hasta un 1,5% TAE, 1,49% TIN de rentabilidad sin límite de saldo. Para saldos iguales o superiores a 50.000 euros y con liquidación mensual de intereses. Fuente Intelligence, oferta hasta el 30 de junio de 2024. Infórmate en bankinter.com, el banco que ve el dinero como lo ves tú.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Vuelve la semana de internet en El Corte Inglés.
Hasta un 30% en moda, accesorios, zapatería, deportes y mucho más en nuestra web y app.
Y hasta un 30% en electrónica, electrodomésticos y hogar, también en nuestras tiendas.
Solo hasta el 17 de mayo. Semana de internet en El Corte Inglés con hasta un 30% de descuento.
Lo que estabas esperando en tienda, web y app del Corte Inglés.
Cope Lleida.
Ens acostarem a la una de la tarda parlant de llibres des de la llibrera i després de donar-li una setmana de vacances, aviam de vacances, perquè dimecres passat doncs va ser festiu i no vam tenir llibrera, de fet no vam tenir programació local. Anabel Ramos, què tal?
Com molt estàs? Bé, molt bon dia, però no m'has donat una setmana, només m'has donat un dia de
un
festa.
Un dia, sí. El que passa que, com que és setmanal, doncs...
Sona que m'has donat una setmana, però no.
No. No, t'he donat 15 minuts de festa.
M'has donat 15 minuts de festa.
Bueno, Anabel Ramos, ja vam... Clar, és que hem de parlar tant en passat, ja es va acabar el mes d'abril.
Sí.
El mes de Sant Jordi, que ja en vam parlar en el seu moment.
Sí.
Ha començat el mes de maig, sí. Ja sabeu que Lleida és un tòpic, però és que és diferent el mes de maig, ja estem a la setmana de la festa major.
El maig fester.
Sí, total. Bueno, fester, d'eleccions, de tot.
Ah, sí, aquest any ho tenim tot,
Ho tenim tot.
Ho tenim tot, hi ha una cançó.
Jo no sé si la gent... Sí, si es vol es pot. Sí. Trobar un momentet per llegir. Si no, cada dia, doncs dos o tres vegades per setmana.
L'altre dia vaig llegir una frase que deia si no lees, no passa nada. Però si lees, passa mucho.
Ah, clar, anava a dir, passen coses, no? Passa,
sí.
Clar.
Clar, si clar. No lees, no passa nada, però si lees, passen moltes coses. Uh-huh. I és veritat, i uh-huh. És així.
Bueno, Anabel Ramos, ja sabeu, l'Anabel és bibliotecària a la Biblioteca Pública de Lleida, la trobareu a la primera planta, és una persona que també et recomana lectures, sempre t'ho explico, que no és res estrany, a vegades la gent ja llegeix i diu, bueno, escolta, és que n'hi ha 40.000 de llibres,
sí.
Què llegeixo ara? Doncs no passa res, Anabel Ramos, on estàs? Primera planta. Bueno. Què llegeixo?
De fet, qualsevol dels persones que treballem a la biblioteca...
Què llegeixo? I l'Anabel t'orientarà. Sí. Que no has tingut l'hàbit de llegir i et vols enganxar? Doncs benvinguda o benvingut siguis, però on començo? Que és molt important, però on començo, que et marcarà una mica. Que almenys el primer llibre sigui... T'enganxi ja per seguir. Doncs no, Anabel Ramos.
No sé si us vaig explicar que va venir un usuari a la biblioteca... Bueno, un senyor que no s'havia fet mai el carnet de la biblioteca.
Sí, que ens ho va explicar, sí.
I que té com a 91 anys.
Sí. I al final s'ho va fer, va marxar amb el carnet del llibre.
Va marxar amb el carnet d'un llibre. I, clar, per mi va ser molt, molt, molt bonic.
Clar.
Perquè quan venen els adolescents...
És culpa teva,
No,
culpa, vull dir, teva de l'espai,
bueno,
de
sí,
la llibrera.
Bueno, sí, és veritat.
En el bon sentit de la paraula.
Sí, perquè aquest senyor m'havia escoltat a la ràdio.
Clar,
és veritat.
Per això.
És que si m'està escoltant, una salutació
clar
des d'aquí.
Sí.
Aquest senyor m'havia escoltat a la ràdio i llavors va venir a fer-se el carnet perquè jo havia parlat d'un llibre que li havia interessat, que era el de... Quan parlàvem de la gent gran.
Sí.
I llavors va venir i penses, ostres, té mèrit que vinguin que vingui un adolescent o que vinguin la canalla amb les seves famílies a fer el seu carnet, no té mèrit, perquè estan obligats, diguéssim, no? Però quan ve la gent, i gent gran, que no s'han fet mai el carnet, que no han llegit mai o que han llegit molt poc, és fantàstic,
sí.
Això.
Sí, sí.
A mi, bueno, m'emociono.
Clar que sí. No, i tant.
M'agrada, sí.
I tant,
sí.
I tant. Doncs, entre altres coses, per això cada setmana parlem de llibres amb l'Anabel, perquè igual hi ha una setmana que dius, jo és que els llibres que han dit avui o la temàtica no m'enganxa. És que ja és això. N'hi ha de tantes temàtiques que fins que arribem a la que a tu t'agrada, doncs llavors ha de ser quan... ara sí. I com deia l'Anabel, si llegeixes, passen coses.
Sí, i sobretot perquè recomano sempre llibres que m'han agradat. Uh-huh. I llavors el meu gust també és diferent al de la resta de la gent.
Bueno, però això és una bona garantia. Si li ha agradat a l'Anabel,
bueno,
ja us dic jo que...
Bueno, hi ha gent que s'ha acostumat a llegir d'altres coses, però a mi m'agrada llegir, doncs...
I si no, proveu.
Aquestes propostes que us porto.
Bueno, escolta, l'Ava dir, la setmana passada, no, fa dues setmanes, vam començar a parlar d'un llibre que li seguirien dos llibres més. Avui parlarem del segon. De dones en època de guerra civil, per entendre'ns.
Sí, anterior a la guerra civil o durant la guerra civil. I sobretot de les dones treballadores i com s'ho feien o en quines condicions els hi tocava viure o malviure.
Que ja podem avançar que eren dolentes.
Sí, spoiler, no? Atenció, spoiler.
Clar, que parlem de fa un segle. És a dir, si avui en dia hi ha tantes coses per millorar, imagina't fa un segle.
Sí, sí, totalment.
Bueno, quin és el llibre?
És un llibre que m'encanta, que m'agrada moltíssim, se titula Tea Rooms, Mujeres Obreres. Aquest me penso que ja l'he comentat alguna vegada. Tea Rooms és Tea Rooms, val? Que seria el saló de té. El seu títol, Mujeres Obreres, i està escrit per la Luisa Carnés. La Luisa Carnés va néixer l'any 1905 a Madrid, o sigui que és posterior a la Dolors Montserdà. Va néixer amb una família obrera al barri de les Letres de Madrid. Qui coneix Madrid sap on està aquest barri, darrere d'Atocha, entre Atocha i els museus.
Aquí he passat per allí.
Sí, pues aquest no barri, que a més és molt boniquet, molt boniquet, m'agrada molt aquest barri.
O sigui, és el barri de les Letres, dius?
El barri de les Letres, està darrere de Atocha, bueno, pujant amunt d'Atocha, on estan els museus, darrere dels museus.
Sí.
I darrere d'Atocha, aquella zona, és el barri de les Letres. Vale. Als 11 anys va entrar a treballar en un taller de barreteria i va començar també a escriure des de molt jove. El que passa que pues, li mancava formació, tot i que ella va utilitzar moltíssims, la Luisa Carnés, les biblioteques, i va llegir moltíssim, va ser una lectora empedernida. Aquesta lectura va ser el que va fer que ella pogués començar a escriure. I de què va escriure? Doncs va escriure sobretot sobre la dona i els problemes que tenien les dones per trobar una feina digna que els hi permetés doncs, viure. A Tea Rooms ens explica la història de Matilde, que és una noia que busca feina perquè a casa seva el seu pare té feina només a temporades, són molts germans, moltes boques que alimentar, i ella doncs, decideix buscar feina. La feina que busca moltes vegades, a més ella fa com una espècie de crítica, no? Quan busquen secretària, a vegades no és només secretària, sinó que demanen alguna cosa més, i l'única opció que al final li queda és o entrar a servir en alguna casa per una misèria, o bé posar-se a treballar de cambrera en una cafeteria. I amb aquest saló de té ella entra a treballar. I allà coneixem a la resta de treballadores que cadascuna té una situació diferent. Per exemple, hi ha una casada que fingeix estar vídua per poder treballar, perquè abans les dones casades no podien treballar. Perquè se suposa que era l'home. No, és així. Les dones casades no podien treballar, només podies treballar si estaves soltera o eres vídua. Ja veus aquesta senyora, per exemple, que porta més de 10 anys treballant al mateix saló de té, fa 10 anys que amaga que està casada. Després està l'altra jove.
Si se n'assabenten, acomiadada.
Sí.
És igual si fa bona feina.
Sí, és igual.
És curiosa.
A més, hi ha un fent-me el curiós.
Però vull dir que si tens una persona, en aquest cas una dona, treballant, te fa bé la feina, fa bé la seva feina, és curiós això.
No hi havia, vull dir, el dret del treball, les dones estaven...
Ja, però vull dir que és poca visió empresarial també,
Bueno, és que la dona estava instruïda per estar a casa, a la cuina i criant, i ja està. Llavors, i a més, moltes vegades, quan treballava la dona a casa era per ajudar a l'economia familiar. No era com una cosa pròpia.
Sí. Correcte.
I ens trobem també a d'altres protagonistes, no? O coprotagonistes de la Matilde, no? La noia que somia amb ser actriu, però de moment està allà. L'encarregada, que és una senyora amb molta mala bava, enamorada d'un dels cambrers, que està casat... Bueno, hi ha com una... l'envolta, les vivències, no? O la vida d'aquestes persones, però sobretot en el fons, igual que passava amb Maria Glòria, hi ha una crítica al sistema que estava prenent, que oprimia les dones, que no les deixava treballar i que treballaven per molt pocs diners.
Doncs, Tea Rooms,
Luisa Carnés, el recomano moltíssim. Està escrit en castellà i editat per Hoja de Lata.
El teniu, com sempre, al racó de la llibrera, a la Biblioteca Pública de Lleida.
Sí.
Podeu buscar-lo o reservar-lo, no sé si es pot fer telemàticament,
No, les d'Atenes sí. Els llibres que estan al catàleg de totes les biblioteques de Catalunya, incloses les de Barcelona, sí, a través d'Atena. Però...
I si no, us acosteu, escolta.
Sí.
Que entrar a la Biblioteca Pública de Lleida sempre és un plaer, només faltaria. Molt bé, doncs, Anabel Ramos, segona proposta d'aquesta línia argumental.
Molt bé.
Tea Rooms, Mujeres Obreras, de la Luisa
Carnés.
Apa, que passis bona festa major.
Moltes gràcies.
Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a la una de la tarda. Després arriba el migdia de Cope Lleida. Avui parlarem de campanya electoral, d'intel·ligència artificial, de fake news i de com et pots aventurar a identificar-les. Jo et dono un consell ja. Sentit comú. El que passa és que això del sentit comú té complicacions de vegades. Estarem a l'Info Cope Lleida amb el David Casero.
La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. En nuestra lengua existe un verbo que se utiliza mucho, pero se aplica poco en la política de nuestro país. Ese verbo es dimitir. Incluso si te tomas 5 días de reflexión, acabas por descartarlo. Es un clásico que se traduce en la muy arraigada costumbre en España de atornillarse a la silla. Pase lo que pase, el no voy a dimitir, que entonó Luis Rubiales, más que un lema, es un mantra. En estas anda ahora mismo el actual fiscal del Estado, Álvaro García Ortiz, atornillando la silla al suelo de su despacho. Su cargo es de esos en los que el papel pone una cosa y en la práctica es otra. Se supone que la Fiscalía debe ser un órgano independiente por aquello de la separación de poderes, pero en la práctica, como dijo Pedro Sánchez, ¿de quién depende la Fiscalía? Pues en la práctica su actividad está vinculada al partido de gobierno de turno. Y Álvaro García Ortiz lo ha llevado a rajatabla, tanto que en las últimas 48 horas ha recibido 2 varapalos judiciales. El primero, porque el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha abierto una investigación interna contra 2 fiscales por la filtración de datos confidenciales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, algo que ha intentado bloquear la Fiscalía General. El otro asunto no es menos grave. El Supremo ha anulado el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática. El nombramiento fue político y lo hizo Álvaro García Ortiz con pleno de polémica. Dolores Delgado fue su antecesora y tiene una parcialidad política evidente porque fue ministra de Justicia. Pero es que además Dolores Delgado lleva casos en los que puede estar implicado su pareja, el ex juez Baltasar Garzón, cuyo despacho está precisamente especializado en este asunto, en Memoria Democrática. Estas son solamente las últimas puntillas que ha recibido el mandato del fiscal general, pero vamos, el currículum de polémicas es bastante amplio. En su día, el Tribunal Supremo ya calificó el ascenso de Delgado en la carrera fiscal como una desviación de poder. Además, en la lista tenemos también el repentino cambio de criterio de la Fiscalía sobre el terrorismo en el caso Tsunami o en la investigación a Carles Puigdemont en el Supremo o su rechazo a emitir un informe sobre la ley de amnistía. Por cada una de estas polémicas, Álvaro García Ortiz ha ido poniendo un tornillo a la silla, tantos que en la ferretería se están quedando prácticamente sin existencias. El fiscal general es una pieza política judicial tocada, un peón que se ha quedado desubicado en el tablero, y los alfiles de la oposición van directamente ahora mismo a por él. De hecho, en el Senado, el Partido Popular, que tiene mayoría absoluta, ha solicitado al gobierno su destitución. Sin embargo, lo que va a poner a prueba la resistencia de la silla es otra decisión del Supremo, que debe decidir sobre su continuidad en el cargo tras una recusación que hizo una asociación de fiscales. Álvaro García Ortiz prepara el terreno y ha pedido que se aparte a 4 de los 5 magistrados que deben tomar esa decisión porque son los mismos que ya le han tirado de las orejas en el caso de Dolores Delgado. Esto ya ves que se parece a Juego de Tronos. Así está la justicia, impregnada de política, y lo peor es que ya no nos extraña nada de lo que pueda pasar. Y lo que está pasando también son otros asuntos destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues mira, Pilar, está pasando que la Guardia Civil ha detenido a un hombre en Valencia que durante 50 años violó y abusó y violó presuntamente de al menos 5 personas de su entorno más próximo, entre ellas su nieta, su hermana, su cuñada y una niña de 8 años que hoy sigue siendo menor de edad. 50 años, ¿eh? El juez ha decretado su ingreso en prisión provisional por agresiones sexuales continuadas. Además, yo no sé si te apetece soplar velas o cantar el cumpleaños feliz, lo que tú quieras.
¿Por qué?
Porque la Policía Nacional cumple 200 años, que no está nada mal. Los Reyes han presidido el acto central de conmemoración que se ha celebrado en el Palacio Real de Madrid. Su director general, el de la Policía, ha garantizado que los 74.000 agentes que hay en estos momentos seguirán trabajando para que España sea un país moderno, fuerte y unido. A estas horas también seguimos muy pendientes de las negociaciones en el Cairo entre Israel y Hamás para tratar de alcanzar un alto el fuego y un nuevo intercambio de prisioneros. Además, acabamos de conocer que Cruz Roja Española ha enviado a Gaza 53 toneladas de ayuda humanitaria que comprenden más de 6.000 mantas, 5.000 bidones de agua y 1.200 juegos de cocina. Y el Papa ha recordado que la economía liberal no acepta la justicia social, lo que supone, en muchas ocasiones, aceptar pasivamente lo que sucede a nuestro alrededor. En la audiencia a miembros de la Organización Internacional del Trabajo, Francisco ha advertido que esto puede llevar a crecer las desigualdades sociales y las injusticias en las relaciones laborales y en los derechos fundamentales de los trabajadores.
Gracias, Correas. Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Pues Mbappé se ha quedado sin ganar la Champions con el PSG.
Termina de momento la historia de Mbappé y la Champions con el Paris Saint-Germain, con una final perdida y la eliminación ayer en semifinales. Hoy duras críticas de la prensa francesa. Lo siguiente que se espera de él es el anuncio de su marcha. Pregunta tras el partido para Kylian Mbappé.
¿Ha sido tu último partido de Champions con el PSG en el Parque de los Príncipes?
Bueno, estamos eliminados. Estamos tristes. Estamos tristes por estar eliminados y por no estar en esa final. Y como he dicho antes, queda un objetivo importante, la Copa de Francia, para el club, y vamos a continuar trabajando para intentar ganar esa final y ganar otro torneo.
El Borussia Dortmund va a jugar su tercera final, espera al ganador del Real Madrid, Bayern de Múnich, empate a dos en la ida y ambiente de gran partido, Javi Gómez.
Es noche grande, noche de Champions, se espera llenazo en el Bernabéu, cerca de 76.000 aficionados con recibimiento a los de Carlo Ancelotti incluido, la típica busiana de los aficionados blancos que además realizarán un tifo 360 con el lema "El Madrid nunca se rinde". Por su parte, 4.200 de Múnich que ya colorean de rojo la capital española, encuentro obviamente declarado de alto riesgo con más de 2.000 efectivos de seguridad que desde anoche controlan las calles de Madrid.
Desde las 8 y cuarto lo contamos en el tiempo de juego y acaba de confirmar Elisa Aguilar, presidenta de la Federación Española de Baloncesto, a Escariolo como seleccionador hasta el año 2028.
Esto es Mediodía Cope y vamos a estar contigo hasta las 4 de la tarde.
Migdia. Cope Lleida. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia a Cope Lleida, 7 minuts per sobre de la 1. Avui és dimecres, 8 de maig del 2024. Hores d'ara, fregant ja els 21 graus i mig a la ciutat de Lleida. Recorda que hem tingut mínimes similars ja, però lleugerament més altes, i que la tendència és que en aquests propers dies, ja dijous, divendres i sobretot cap de setmana, tinguem ambient amb molt de sol, un sol amb una intensitat que és equiparable a la dels primers dies del mes d'agost, per tant, amb una intensitat energètica del sol molt forta, protecció per la pell, i que hi haurà pocs núvols. Per tant, tot sembla indicar que en aquests propers dies pujaran les temperatures màximes, pujaran les mínimes i, a més, lluirà el sol la major part del moment. Per tant, molt sol, festa major i calor. Ja sé que això és molt subjectiu, això de la calor, però començarem a parlar de temperatures de 25 o més graus, fregant ja els 30 de cara al cap de setmana. Tot això ens ho explicarà a fons divendres l'Armando Álvarez, el nostre meteoròleg, però abans, de moment, escolta, per avui i per demà, quin és el temps que ens espera? Laura Vila, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui al Pirineu remeten les pluges, mentre que a la resta de Lleida predomina el cel poc ennuvolat. Les temperatures baixen lleugerament i marcaran 26 graus de màxima a Lleida, i el vent és fluix variable amb predomini de la component oest. Per demà esperem un ascens de les temperatures màximes, que marcaran 28 graus a Lleida, 27 a Balaguer, 25 a la Seu d'Urgell i 22 a Viella. Continuaran pujant de forma progressiva i esperem els valors més alts entre divendres i dissabte. Demà el cel estarà poc ennuvolat o clar, amb nuvolositat d'evolució diurna als Pirineus, sense descartar algun xàfec ocasional, i el vent serà fluix variable amb predomini a la tarda de la component sud. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laura. 9 minuts per sobre de la una, t'explico la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs mira, resulta que l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, el que coneixes com IRTA, ha presentat a Mollerussa la iniciativa REC Assist. És una xarxa d'assistència per ajudar el sector agrícola a optimitzar l'ús del REC i la gestió de l'aigua. Ens ho explica el seu director general, el Josep Usall.
Tot aquest coneixement que nosaltres tenim al núvol i a través d'intel·ligència artificial, el que volem és que arribi a les comunitats de regants, a les associacions, per tant, que puguin gestionar de forma eficient l'aigua. Per tant, què passem? Passem a un model en el qual podem saber quina és aquesta necessitat d'aigua de cara al futur i com podem gestionar millor els nostres conreus i com podem gestionar millor l'aigua per poder produir més aliments amb menys quantitat d'aigua.
Clar, és que l'aigua s'ha convertit en el hàndicap, en la problemàtica, si vols, aviam, problemàtica perquè no n'hi ha o perquè no la aprofitem suficientment. El coordinador de la xarxa d'assistència del REC Assist, Jordi Oliver, ens diu quina feina faran els tècnics d'aquest projecte.
Aquests tècnics se posaran en contacte amb tots aquells agents locals que ja tenen, diríem, coneixement del territori exhaustiu com ADVs, cooperatives o a través de l'oficina del regant que també fa formació i intentarem transmetre tot aquest coneixement que ja tenim, però no només transmetre coneixement, sinó serà bidireccional, recollir informació de què passa al territori. Si no coneixem molt, molt, molt bé el territori exhaustivament, no podem després fer una assistència de qualitat, que és el que com a institució pública i vocació de servei volem fer.
Josep Usall, el director general de l'IRTA, ha explicat també que amb aquest programa es fa un pas més i passa de passar informació a oferir una assessoria global dirigida a comunitats de regants, cooperatives i altres entitats especialistes en la gestió hídrica. Com ja et deia, quan ja li hem vist les orelles al llop, quan ja hem tingut el tancament d'un dels canals la temporada passada, com ja hem tingut pèrdua de collita i més o menys afectació amb els arbres, per exemple, o pèrdua amb el tema del cereal, quan ja hem vist que això era pràcticament irreversible, ara sí, ara posem-nos-hi tots a treballar. Això ho haguéssim pogut fer fa 20 anys, per exemple, i tindríem els pantans amb aigua, emmagatzemada, tranquil·lament. Per què? Perquè n'estaríem gastant molta menys. Canviem de tema perquè la Fundació Arrel Sant Ignasi ha atès a l'any 2023 a Lleida 1.288 persones en situació de sense llar, de les quals 160 es trobaven vivint al carrer. És una xifra que creix respecte les 142 persones que hi havia l'any anterior i des de l'entitat destaquen que cada vegada hi ha més dones en situació de sense sostre que es veuen abocades a viure al carrer. Són dades de la memòria del 2023 de la Fundació que també mostren un increment del nombre de persones ateses directament, que puja fins a 2.522, i del nombre de beneficiàries, que creix un 4% fins a 6.102 persones. L'entitat alerta d'un augment de les desigualtats i de l'exclusió social a Lleida i demana crear una taula de sensellarisme que aglutini les diferents entitats socials de la ciutat. La directora d'Arrel Sant Ignasi, Rosa Majoral, parla del nombre de persones sense sostre a Lleida i alerta d'aquest augment de dones que viuen al carrer.
1.288 persones en situació de sense llar, de les quals 160 són persones en situació de sense sostre, o sigui, persones en situació de carrer-carrer. Per tant, una dada que anem creixent perquè l'any anterior en teníem 142 en lloc de 160. Val?
Són xifres altes, massa altes, i que a més no tenen tendència a la baixa, sinó a mantenir-se o a pujar. La presentació d'aquesta memòria s'ha dut a terme a la Universitat de Lleida, on també durant aquest mes de maig hi exposa l'exposició fotogràfica Som tres, la lluna, jo i l'ombra que em segueix, una mostra creada amb motiu dels 30 anys que l'entitat celebra enguany. Mira, nosaltres farem una pausa i de seguida comencem a parlar de noves tecnologies i també Doncs de que estem en campanya electoral i que la intel·ligència artificial, per exemple, es pot aprofitar per fer coses molt bones, però d'altres no tant.
Expósito va más allá de la noticia.
Miles de personas protestan en Canarias contra la masificación turística. Preocupa que el ritmo de crecimiento que está viviendo el sector turístico amenace con desbordar las capacidades.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Y es que en Canarias, Sevilla o Madrid, al igual que en Málaga, Barcelona o Valencia, están encantados con el turismo, pero con un turismo sostenible, en equilibrio.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El mes 5 es maravilloso. Buen tiempo y 5 planes diarios. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Vuelve la semana de Internet en El Corte Inglés.
Hasta un 30% en moda, accesorios, zapatería, deportes y mucho más en nuestra web y app.
Y hasta un 30% en electrónica, electrodomésticos y hogar, también en nuestras tiendas.
Solo hasta el 17 de mayo. Semana de Internet en El Corte Inglés con hasta un 30% de descuento.
Lo que estabas esperando en tienda, web y app del Corte Inglés.
Baby Chic, instal·lacions àmplies i lluminoses aportant un gran benestar als nens. Ja tenim preparades les estades d'estiu. Fem de les vacances dels vostres fills una gran diversió. Excursions, piscina, caiacs, teatre, cinema, esports, dans... De juny a setembre, vine i t'informarem. Reserva ja la teva plaça. Baby Chic, al segon passeig de Ronda 25, al costat de l'Hotel Nadal.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes des de 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Des de Maquinària Agrícola Ferro sabem que la terra no espera i que el treball al camp requereix de les millors eines per ser eficaços, productius i respectuosos amb el medi ambient. Us oferim el més ampli parc de lloguer de maquinària agrícola, trituradores de pedra i forestals, picadores de marges i rostolls, sembradores de cobertes vegetals, grades ràpides, fresadores i més. Truca a Maquinària Agrícola Ferro, 654-517198. No compreu avui el que no us servirà demà. Lloga.
El diumenge 26 de maig torna a Santa Coloma la Canoe Run Barcelona, la carrera solidària per córrer amb el teu gos. Inscriu-t'hi a canoerun.com i participa-hi. Organitzat per El Periódico i el Diari Esport, amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, Eurofitness, Bisell, Josera i el Film Arthur, 31 de maig als cinemes.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que ens acostarem a les 2 de la tarda, des de la meitat de la setmana, els dimecres. Ja saps que parlem de noves tecnologies, ho fem al InfoCope Lleida, que ens pots trobar a internet, infocopelleida.com, que ens has de seguir les xarxes socials i que, a més, ens pots escoltar a través del nostre podcast, que el tema del podcast, doncs, ja saps que et permet recuperar programes anteriors, tornar-los a escoltar o escoltar-nos a l'hora que et vagi bé. Potser, escolta, el dimecres a migdia no és el teu moment, però t'interessa la informació que donem, doncs, a través del nostre podcast, quan tu vulguis. Anava a dir, com sempre, ben acompanyats pel Jaume Sitjà. Avui el Jaume Sitjà no està amb nosaltres perquè no pot parlar, bàsicament. I clar, a la ràdio, si no pots parlar, doncs malament ho tenim. Però sí que tenim el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, i des d'aquí una abraçada al Jaume Sitjà, que escolta, segur que ens està escoltant.
Exacto, que escuchar puede.
Escuchar sí que puede, però no pot parlar. I clar, insisteixo, la ràdio, si no pots parlar, doncs... Aunque hoy en día con inteligencia artificial artificial, lo hubiéramos podido clonar, ¿eh?
Espérate que no lo hagamos. Nos queda una semana todavía para el programa de la semana que viene. Lo mismo tenemos, no porque... si no se recupera, vamos a tener allá un mesicha, ya lo veréis. Sí, a lo mejor metido en alguna lata, como dice él, se me oye lata, bueno, pero bueno, vamos a ver.
Tenemos mucha voz grabada de él, con lo cual yo creo que las inteligencias artificiales con eso ya tiran, ¿eh? Venga. Les das unas cuantas frases. Bueno, escolta, que avui parlarem de inteligencia artificial. Sí, perquè ja saps que la relacionem amb molts aspectes de la nostra vida i un d'ells és també les eleccions. Ja saps que tenim eleccions catalanes aquest cap de setmana i clar, la intel·ligència artificial ben usada, perfecte, però mal, o sigui, feta anar per enganyar, doncs malament. En parlarem amb el director tècnic de Checkpoint.
A ver si ha detectado algo ya que haya podido salir,
claro,
a ver si...
O cómo lo podemos detectar la gente. Sí. Pero claro, te llega un vídeo por WhatsApp que te lo envía un amigo, con lo cual bajas...
reenviado muchas veces.
Claro, pero bajas un poco la guardia porque ya te lo envía alguien conocido.
Y
cuidado, que es que seguramente el que sube el vídeo, la persona, y la ve uno, es de verdad. Claro. Seguramente, pero bueno. Claro. Va, parlaremos de eso, ¿eh? También parlaremos de Women Tech UE, que el que vol és ajudar a les dones emprenedores al món tecnològic, i hi ha una convocatòria oberta amb 12 milions d'euros destinats justament a això, per ajudar. No fa massa va ser el Dia Mundial de la Dona dins de les TIC. Uh-huh. Que ho hem de potenciar, ja sent que no ho entens, s'ha de potenciar. Com més homes i dones ja hagi treballant a sector de tecnologia, jo crec que millor, perquè hi ha diferents punts de vista.
Me enseñaron un concepto que es discriminación positiva, aunque suene un poco contrario, lo podéis buscar en internet y leer un poco sobre ello, y precisamente yo creo que hay que dar voz a este tipo de acciones y hay que realizar este tipo de acciones, y además a fondo perdido, que nos lo cuenten, claro, y que hagan el anuncio, porque es algo claro, muy importante.
Bueno, y después Tim Cook de Apple, que ya lo tenemos bien, bueno, enseñat, anava a dir, però bueno, que no s'ha fet caso, va fer la presentació ahir dels nous iPad, justo para que avui us ho puguem explicar.
Fue el correo aquel que envió hace unos años Jaume, que decía, oye, es que el programa es los miércoles y hacer, claro, la rueda de prensa los miércoles por la tarde, y gracias al Infocopelleida, pues la cambiaron a martes.
Pero lo cambiaron desde hace tiempo, ¿eh? Lunes o martes.
Sí, mira, nos viene perfecto para dar todas las novedades de todos los nuevos iPads que se presentaron ayer, que ya eran rumores y ahora, bueno, pues ya lo tenemos aquí.
En pocas palabras,
impresionante.
Uf.
Impresionante.
Yo sé que hay mucha gente que dirá, bueno, es que es lo mismo, es un rectángulo con pantalla.
Sí. Ya,
vale,
bueno.
Pero el que ya dices, de unido.
Madre mía.
En parlarem, dels iPads Pro, dels iPad Air, del nou Apple Pencil Pro i del nou Magic Keyboard, i sobretot del nou processador M4, que per primera vegada ha fet la seva primera aparició amb un iPad, no parlant de Macs, però que acabarà el Mac, ho tenim claríssim. A tot això, a un mes vista de la WWDC, vull dir que està tot molt...
A principios de junio tenemos ya aquí la de desarrolladores y un montón de cositas nuevas.
En fi, escolta, ja saps que és l'Infocope Lleida, intentarem parlar de tot això i alguna cosa més, que ens anirà ocorrent d'ara fins a les 2 de la tarda, i ja saps que també cada dimecres, perquè això del món de les tecnologies és tan ràpid que va bé mirar enrere una mica i buscar, doncs, dates marcades del món de les tecnologies, que de vegades ens pensem que va passar fa molt, molt, molts anys, i hi ha coses que són molt, molt, molt més recents del que sembla, eh? Referent històric, efemèride, David Casero.
Efemèride que llevamos años cuadrando, además con el mismo día, para que veáis que todos los días ocurre algo. Y cómo no, bueno, pues tal día como hoy, 8 de mayo, una efeméride que marcó un antes y un después en el mundo de la tecnología. Hace exactamente 33 años, en 1991, que la compañía Sun Microsystems dio el inicio a un proyecto secreto que cambiaría la forma en la que interactuamos con la tecnología. Este proyecto se llamaba OAK, O-A-K, como un OK, pero con una E en medio. Y aunque en ese momento era un misterio para el público en general, pronto se convertiría en el famoso lenguaje de programación conocido como Java.
Ah,
mucha gente seguro que no sabe ni lo que es, pero hace tiempo que veían esa tacita en su Windows de ejecutando Java, ¿no? Y esto era cuando entrábamos en las web. Java revolucionó la informática al proporcionar una plataforma independiente de la arquitectura del hardware, ¿no? Esto significa que una vez que se escribía o que se programaba en Java, se podía ejecutar en cualquier dispositivo y no hacía falta hacer un programita para instalártelo en el propio ordenador, sino que a través de Internet este programa podías ejecutarlo gracias a Java. Hoy nos parece tan normal entrar Google Translate, Bing Translate, lo que quieras. Bueno, pues todo esto se movía por Java, ¿vale? Y además que esta creación de multiplataformas hacía, o sea, hacía que el servicio fuera multiplataforma, poder ejecutarlo en cualquier tipo de sistema operativo. Desde las aplicaciones empresariales, en dispositivos móviles, también se ha utilizado y se utiliza un montón. La verdad que es el lenguaje de una elección para una amplia, muy amplia gama de aplicaciones. Aunque a día de hoy es el aniversario y fue el inicio de un proyecto revolucionario, recordamos y celebramos el impacto duradero, ¿no?, que ha tenido en la industria de la tecnología, donde a día de hoy todavía cientos de miles de millones de webs siguen utilizando el sistema Java. O sea que, feliz
año?
33 años.
33 años. Bueno, lo de la victoria de Fernando Alonso. Es que ahora ya cuando veo 33, ya siempre me voy a la Fórmula 1. Bé, doncs ja ho veieu, que hem parlat de Java, que a més està molt present al desenvolupament de les aplicacions Android, per exemple, i que fa 33 anys, que és un instante en el tiempo, un instante. Gràcies, David.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
I ara arriba l'entrevista, com sempre, al Infocopelleida. David Casero, seguridad, inteligencia artificial...
Cómo no, todo junto. Hoy en la entrevista, bueno, pues, ¿cómo puede influir la inteligencia artificial en una época como la que estamos de campañas electorales? Y bueno, pues, nos hacemos eco de la entrevista de la noticia de Checkpoint, donde ha analizado más de 36 campañas electorales a nivel mundial y ha descubierto que una tercera parte de ellas incluye material de audio o de vídeo generado ya por la IA. Estos materiales, estos deep fake, audio, vídeo, imágenes generadas, ¿no?, que engañan de manera convincente a todos nosotros. Y para aclararlo, bueno, pues hoy tenemos con nosotros a un, ya llamémosle, colaborador habitual, que es Eusebio Nieva, director técnico de Checkpoint Software para España y Portugal. Muy buenos días, Eusebio, ¿qué tal?
Muy buenos días.
Bueno, pues época electoral, vosotros perseguís, como no, todo esto y además detectáis estos deepfakes. Pero realmente, ¿cómo pueden utilizarse los algoritmos, ¿no?, o para qué se utilizan estos algoritmos de inteligencia artificial para difundir desinformación o influir en un caso tan concreto ahora como son las épocas electorales?
Bueno, nosotros hemos detectado en estas, como he dicho, esas 36 campañas electorales, hemos detectado diferentes usos. Primero, pues para falsificar el propio o los propios candidatos o el propio partido, falsificar la imagen del candidato para hacerla más atractiva para los propios votantes. Eso lo hemos detectado en las elecciones francesas, por ejemplo. En otras elecciones lo que hemos visto es que también la han utilizado de forma no inherentemente oculta, pero para ridiculizar al otro candidato, pues poniendo imágenes, pues no sé, en la Argentina, imágenes de Milei como si fuera protagonista de La Naranja Mecánica, o viceversa, uno de los mayores candidatos opositores a Milei como si fuera un comisario político comunista. Ese tipo de imágenes, digamos, falsificar la imagen para aparentar que es o digamos dar un mensaje sobre el candidato que aporte miedo a los votantes, ¿de acuerdo? O digamos para falsificar su imagen. Pero también lo hemos visto para falsificar audios en los cuales alguno de los candidatos pues parecía aceptar sobornos o parecía decir cosas que van en contra de la ideología del partido, ¿de acuerdo? Y eso lo que ocurre es que lo que intentan es precisamente mover los pies del electorado, digamos, o intentar que el electorado piense que el candidato al cual van a votar pues no es o bien no es éticamente correcto o no va a defender adecuadamente los intereses que ellos quieren votar. Hemos detectado esto en varias campañas y, por supuesto, lo que tenemos que tener en cuenta es que si aparecen informaciones explosivas de última hora, muy probablemente van a ser fabricadas. Sí.
Eusebio,
si aparecen el último día, casi seguro que son de este tipo.
Esto está claro, Eusebio, pero que es que yo he visto ejemplos y, hombre, no te diré que son perfectas, pero que cuelan, pero muy bien, ¿eh? ¿Cómo lo detectáis? ¿Qué tecnología usáis?
Bueno, pues aparte de analizar las fuentes de las cuales provienen estas noticias, hay técnicas de análisis de imagen y de análisis de sonido que nos permiten diferenciar cuándo son copias o cuándo son cosas fabricadas, ¿de acuerdo? Pero aún así, para un usuario normal no es nada fácil. Para un usuario normal esto no es nada fácil precisamente porque se necesitan tecnologías que no están al alcance de todo el mundo y no son fáciles de poner en marcha o de manera automática. Entonces, nosotros analizando las fuentes, analizando las diferentes noticias y viendo cómo han sido o si han sido fabricadas, pues sí que podemos distinguir o podemos llegar a tener sospechas acerca de algunas de las fuentes. Pero en cualquier caso, no es fácil para un usuario normal, no es fácil para el ciudadano de a pie el determinar si estas cosas son, a menos que sea una burda fabricación, a menos que sea algo que es obvio que está mal hecho o que no ha sido bien fabricado, pero en general es difícil porque cada vez la tecnología, cada vez la inteligencia artificial que es capaz de falsificar o sincronizar nuestros labios cuando hablamos, haciendo parecer que hablamos por otra persona, cosas de este tipo, está avanzando cada día más y es más difícil diferenciarlo de la verdad o de la realidad si no utilizamos tecnologías específicas.
Pero es que además, digo, la gente lo consumimos desde el móvil, por la calle, te da el sol, o sea, es que claro, ya no te vas a fijar en detalles tan minúsculos, o sea, que es muy fácil que entre, ¿eh?
Y precisamente en esto, es decir, nos tiene que llegar a todos los usuarios, ¿no? Y para eso, claro, el medio de comunicación más utilizado hoy en día dentro de la pantalla a la que estamos conectados son las redes sociales, ¿no? Aparte de vuestros estudios, es decir, ¿habéis visto la importancia que juegan las redes sociales en difundir o en la fácil propagación de todo este tipo de noticias?
Son fundamentales, es decir, para este tipo de cosas son fundamentales precisamente porque en las redes sociales, yo considero que hay un cierto intrusismo profesional con respecto a los periodistas de verdad, ¿de acuerdo? Porque al final son redes creadas para difundir noticias entre usuarios que no son profesionales y que tienen diferentes intereses. Y eso es precisamente lo que hace tan peligroso informarse única y exclusivamente utilizando las redes sociales, que precisamente hacen una amplificación de todos estos mensajes, puesto que se hacen virales. En la que aparezca cualquier candidato haciendo cosas extrañas, haciendo cosas que no debería hacer, pues al final, oye, mira esto, es un boca a boca que se extiende como la pólvora en principio en cualquiera de las redes sociales. Y ese es precisamente el gran problema, que la gente que solo se informa a través de las redes sociales son más susceptibles de ser atacadas a través de este tipo de,
claro,
de este tipo de ataques,
¿no? Eusebio, ¿Telegram y WhatsApp lo consideramos redes sociales también?
Por supuesto, cualquier tipo de canal de comunicación que no tenga cierta, no te voy a decir control, pero al menos aunque sea un control interno, aunque sea una ética interna, es susceptible de ser utilizado así y es una red social.
No, te lo digo porque cuando hablamos de redes sociales la gente nos viene a la cabeza Facebook, Instagram y TikTok y otras, pero claro, si nos llega un mensaje a través de WhatsApp o de Telegram, de un contacto de confianza, de un familiar o de un amigo, ahí bajamos mucho la guardia.
Sí, pero el problema precisamente de esto es que es fácil falsificar esos números de teléfono, ¿vale? Es fácil falsificar y sobre todo que muchas veces a esa persona que se está enviando el mensaje lo ha visto, mira esto, mira lo que he recibido, Y eso no significa que lo envíe con mala intención o incluso que sea un atacante, sino que él ha visto esto en otra red social, lo copia, envía el enlace, tú lo ves, ¿sabes? Al final no tiene por qué. Es un amplificador más, es una forma más de amplificar, digamos, este tipo de comunicaciones, este tipo de ataque. Y también tenemos que ser conscientes que en muchas ocasiones es fácil falsificar un WhatsApp que viene de un usuario o de otro usuario. Y al final, simplemente porque haya en algunas ocasiones alguna pequeña diferencia en el teléfono o alguna pequeña diferencia en el nombre, asumimos que es la misma persona o cosas de este tipo. Claro. Pero también es fácil falsificar, y ya lo hemos visto en algunos timos que existen de la llamada telefónica, oye, que tu cuenta está en peligro, somos de tu banco, que han conseguido falsificar incluso el número de teléfono del propio banco porque utilizan llamadas desde el extranjero utilizando voz sobre IP, que en muchas ocasiones no se comprueba el registro llamante. Entonces, no debemos confiar ciegamente en esto, pero aún así, aunque lo envíe un conocido, y aunque fuera el conocido de verdad el que lo ha enviado, él puede haberlo visto, él puede haberlo simplemente copiado o digamos, reenviado de cualquier otro origen. Entonces, el problema es cuál es el origen inicial de toda esta noticia.
Bueno, origen inicial, las redes sociales nos dices que juegan con sus algoritmos y además, claro, es un acelerante, como llamaríamos en cualquier reactivo a tope. Y bueno, ya que no tenemos todas estas herramientas, como consejo final, Eusebio, para cualquier persona de a pie que ahora mismo nos están bombardeando de información nuestras redes sociales, nuestro Google, nuestro Internet, nuestro correo electrónico, bueno, pues ¿cuál sería ese consejo para esto y para todo?
Bueno, lo primero es contrastar. En el caso de las noticias falsas es contrastar con diferentes fuentes de información, ¿vale? Diferentes fuentes de información que en general aquellos medios que se dedican profesionalmente a esto, a las noticias, pues al final hacen unos filtros adicionales que no se hacen en las redes sociales. Lo primero es contrastar estas diferentes fuentes, esta noticia, contrastarla en diferentes sitios, precisamente porque el que solo llegue de una red social o de un usuario de una red social es un indicador de que puede ser algo fabricado.
Bueno, luego, pues
el sentido común también.
El sentido común es un problema.
A este apelamos muchísimo, pero bueno, tenemos una muy buena noticia y es que aquí en la radio en directo, en la televisión en directo, poco se puede mentir y podéis contrastar la información y la damos física o, como no, verbalmente en directo, y esto es una buena noticia para medios más reputados. Eusebio Nieva, director técnico de Checkpoint Software para España y Portugal, muchísimas gracias otra vez y dentro de poco, para bien y para mal, te esperamos con nuevas noticias.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, es la entrevista del día, pero resulta que Jaume, David, nos ha dejado
es que como no puede hablar, se le da bien escribir. Se le da bien escribir, como no puede hablar, pues dice, me da igual escribir un guión que cuatro.
Claro, dice, oye, os voy a dejar dos entrevistas. Y oye, bienvenidas sean, ¿eh? Siempre conocer a gente con otros temas, perfecto. Antes de la tertulia y además de hablar de todo lo que va a presentar Apple ahí, David Casero, vamos a hablar de la mujer o la figura de la mujer en las nuevas tecnologías o las TIC.
En las nuevas tecnologías, precisamente, digo, bueno, creo que es un anuncio muy importante al cual teníamos que dar voz. Y bueno, para ello vamos a hablar con Miguel García, CEO de Exploro y portavoz de el proyecto Women Tech UI. Hola, muy buenos días, Miguel.
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, digo, más que explicar nosotros, digo, sí nos gustaría que nos dieras este anuncio y precisamente, bueno, pues, ¿cuál es este proyecto que está en marcha y a qué va destinado?
Eso es. Oye, pues muchas gracias. El proyecto, como bien dice, se llama Women Tech EU, es un proyecto europeo financiado por la Unión Europea a través del programa de I+I Horizonte Europa, que es el programa más grande que existe con fondos públicos para el desarrollo y la innovación. Nuestro proyecto Woman Tech EU es una iniciativa que durante varios años ha tenido lugar en Europa, directamente coordinada por la Comisión, pero visto el crecimiento, pues ahora mismo nos han encargado la tarea de hacer esta gestión a un consorcio de varias entidades europeas. Y para que todo el mundo lo entienda, es un programa que tiene un fondo de 12 millones de euros con la idea de repartirlo a mujeres que lideren proyectos tecnológicos en el ámbito de lo que se conoce como las tecnologías profundas. Por resumir un poco, el proyecto lo que va a ofrecer a cada empresa que se seleccione son 75.000 euros a fondo perdido, más un programa de formación muy interesante, que no es solo el dinero. Está abierto ahora mismo con convocatoria abierta para que cualquier mujer que tenga una empresa que venga del ámbito tecnológico pueda aplicar. Y tenemos la convocatoria, esta primera, va a haber cuatro, abierta hasta el día 20 de mayo, a las 5 de la tarde, hora de Bruselas, en el que cerraremos la convocatoria y evaluaremos las propuestas recibidas. A grandes rasgos, la oferta es muy interesante porque lo que nos permite es poner a la mujer al mismo nivel de inversión que existe en Europa, pues para hombres, ¿no? Ahora mismo el proyecto, la iniciativa surge porque desde la Comisión se ve que en todo lo que son tecnologías profundas, si estamos hablando de temas como fotónica, inteligencia artificial, IoT y todas estas tecnologías disruptivas que ahora mismo en el ecosistema son las punteras, ¿no?, a nivel europeo, pues hay más proyectos liderados por hombres que por mujeres, y esto es algo que las políticas de la Unión quieren ir poco a poco cambiando, ¿no? Y de hecho por eso surge nuestro proyecto y animar pues eso a las mujeres emprendedoras a que apliquen a nuestra convocatoria.
A que lideren sus proyectos y sus claro. ideas las tienen para adelante. Y además, bueno, hablábamos 12 millones, nos decías, a fondo perdido, 75.000 euros por proyecto. Son 160 proyectos que gracias a todo van a poder ver luz. La verdad que es emocionante tenerlo aquí, creo que es necesario. Y Ricard, ¿cuántas veces hemos hablado de la falta de apoyo y promoción? Bueno, pues claro, en este caso es una realidad.
No, y además decíamos, porque al cabo del año hay varios días que lo que quieren es que ya a nivel de primaria, pero sobre todo de secundaria y bachillerato, las alumnas escojan estudios de relacionados con las nuevas tecnologías. Y uno de los problemas que siempre surgen es que no hay referentes en el mundo de la empresa. Bueno, pues con estas ayudas lo que se va a poder hacer es que en unos meses o en unos años, oye, veamos proyectos liderados por mujeres que sean mucho más visibles, ¿no? Miguel, yo creo que es uno de los factores que también va a conseguir estas ayudas.
Correcto, lo explicas muy bien. De hecho, una de las cosas que se quiere crear con el proyecto es generar este impacto a largo plazo en el que podamos construir mujeres referentes en el ámbito científico-tecnológico, que tengan sus empresas, que sean exitosas y que, por supuesto, que además de un Elon Musk masculino, pues podamos hablar de mujeres que han seguido sus pasos y que tienen también empresas que son mundialmente conocidas, ¿no?
Me encantaría que cuando dijeran Elon Musk, alguien le contestara Melanie Perkins, ¿no?
Por ejemplo.
Pero bueno,
¿no?
a mí me encantaría. Pero bueno, y precisamente, ¿nos puedes dar alguna referencia de dónde todas aquellas que todavía están dispuestas o se están enterando de esta noticia, dónde pueden entrar, cómo se puede tramitar y cómo podemos acceder a ello?
Claro que sí. Tenemos una web que es womentecheurope.eu, todo junto, sin espacios, sin guiones, womentecheurope.eu, en donde viene toda la información de la convocatoria. Desde ahí hay un enlace que pone apply, porque la convocatoria, esto es importante recalcarlo, es europea y es en inglés. Y desde ahí verán que tienen acceso a un formulario en el que se les pide información sobre su empresa, el proyecto que están desarrollando, el equipo. Y bueno, pues lo típico que se suele preguntar en todo este tipo de convocatorias referentes al mundo de startup pues aplicado en este caso a los proyectos de Women Tech EU. Bueno. El formulario es bastante sencillo, aunque es una convocatoria que gestiona fondos públicos, hemos tratado de diseñarlo de la manera más liviana posible. No es una convocatoria que se caracterice por tener una barrera administrativa de papeleo grande, ni mucho menos. Se trata de ponérselo fácil a todo el mundo. Y a partir de la web del proyecto, pues todo el mundo puede acceder. En la propia web hay información sobre preguntas frecuentes, fechas importantes y cosas a tener en cuenta y todos los requisitos, con lo cual animo a todo el mundo a que vayan a womantecheurope.eu y vean la información ahí.
Bueno, pues ahí lo tenemos. Es buena información y tenéis tiempo hasta el 20 de mayo, que bueno, vale, ya estamos cerca, pero hay tiempo suficiente.
Hay tiempo.
Miguel García González, CEO de Exploro y portavoz del proyecto. Oye, gracias por conectarte hoy con nosotros y aportarnos esta valiosa información.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por darnos voz en esta iniciativa tan interesante y hasta la próxima.
Gracias. Nosaltres el que fem és començar la...
La tertúlia freak.
Això, la tertúlia freak. Ara és on nos soltamos, David, ja. I, bueno, la tertúlia freak, ja saps que et comentem tota l'actualitat, notícies i darrera hora. Potser dins del món de les noves tecnologies, que passen moltes coses cada dia, home, quan Apple fa una presentació de productes...
Súper
doncs, sí, la verdad es que hay muchos medios tradicionales, lo que hablábamos antes, de medios tradicionales que están siguiendo estas presentaciones. Ahí va tocar el torn als iPad, i concretament als de gama mitja i alta, iPad Pro i iPad Air.
Sí, sí, lo que podríamos definir, o lo que definimos ya como, bueno, pues tu ordenador en el cual interactúas de una forma diferente, porque es así, es decir, sí. Ayer se presentaron nuevos iPad, el nuevo iPad Pro y el nuevo iPad Air de sexta generación. ¿Qué significa iPad Air de sexta generación? Bueno, pues un Apple Pro de hace 8 meses, básicamente. Y dice, pero ¿y qué diferencias hay? Bueno, pues ya sabes, la palabra Pro y la palabra Air, ¿no? La verdad que dos nuevos equipos con pantallas mejoradas, con procesadores hiper mega mejorados, donde realmente ya empezamos a dudar entre la diferencia de esa pantalla llamada un iPad Air de sexta generación con un MacBook Air de más baja gama ahora mismo, con su procesador M1 o su procesador M2, ya que, como decimos, son equipos súper potentes que la forma de interactuar es de una manera diferente. La verdad que ya este iPad Air tiene un chip M2, es decir, ya...
El Air, diguéssime, sería la gama mitja.
Sí.
Que es alta, ¿eh?
Que no es el mini, pero es que ya es un pedazo de ordenador, que es que lo seguimos llamando iPad por eso, ¿no? Una memoria con un procesador de 8 GB y un Apple M2, ahora mismo se está vendiendo el MacBook Air por 1.199 euros. Aquí es una pantalla que nos va a salir en su formato más básico en 699 euros, 700 euros. Pero es que como máquina es 100% comparativa. No tiene el teclado, por supuesto, cosa que también se presentó el nuevo Magic Keyboard y el nuevo Apple Pencil, que hablaremos ahora de ellos, pero claro, un equipo que tiene cámaras porque es como un móvil, pero grande, ¿no? Con 10-12 horas de reproducción de vídeo, como nuestro portátil. La verdad que es un equipo, como bien decía Ricard, que hoy día y a nivel de hardware se está comparando, sí, con un MacBook Air de 1.199 euros de 13 pulgadas, y además es que estas dos versiones son las que tienen 11 pulgadas y 13 pulgadas con un Full HD Plus,
claro,
a 60 Hz, increíble.
Aquesta és una de les grans novetats, l'iPad Air, el nou iPad Air, ara ve amb dos mides, igual que venia abans l'iPad Pro, amb la de 11 i la de 13 pulgades. 13 pulgades és un foli A4.
Sí, exacto.
Es un DIN A4.
Es un MacBook Air ahora mismo.
Vale, per tant, el iPad Air ara ja té aquestes dos mides. Abans, si volies el gran, el de pantalla gran, te n'havies d'anar al Pro. I dius, home, és que jo potser el que costa i el que porta no ho aprofitaré, que després t'acaba durant doncs el doble. Però
Y para irte a chips desde procesador, exactamente igual.
Yo de todas formas... Han calcado lo del MacBook Air también.
Es que creo que es donde va un poco más, es decir, y dices, oye, el M2 directamente, es decir, ponemos un M2 en un iPad sin pasar por un M1, sin poner... Hay algo que cambia del M1 al M2, que a lo mejor ha pasado desapercibido, pero es precisamente la parte de desarrollo de programación de IA local.
Ahí estamos.
De inteligencia artificial local. Es decir, a mí esto lo que me está diciendo es que Apple ahora, en la World Developer Conference que tenemos dentro de un mes, seguro que va a empezar con la IA a tope y se va a asegurar que todos sus equipos tengan un procesador para que consuman recursos en su procesador de todas las aplicaciones y todo lo que va a venir con la IA. Con lo cual son equipos que están preparados 100% para la IA. Y si hablamos del iPad Air, la presentación del iPad Pro, donde nos presentan, decimos, bueno, el nuevo chip M3, no, el M4. Es decir, antes de verlo en ningún ordenador y en ningún equipo de Apple, de pronto nos presentan un chip increíblemente veloz, que por ahora no se conocían estos rendimientos y son ciertos, un M4 dentro de un iPad Pro, donde ya está superando, bueno, pues los MacBook Pro que ahora mismo están por encima de los 2.500 euros.
I el iPad Pro, aquest nou, el de mayor pantalla, però més inri, el més gros, el de 13 polzades, resulta que també arrossega un nou guardó, i és que és el aparell més prim que ha creat Apple fins a la data. És més delgado que el iPod Nano. O sigui, val? És el més potent i el més prim. A veure, ahir es va presentar el chip, l'Apple Silicon, M4, que com bé diu el David, és el que veurem als ordinadors Mac ja, o ara al juny.
Pròximament, o al final d'any, o a setembre. Octubre,
val? Sí. Què té aquest processador respecte a l'M3 que es va presentar a l'octubre? Doncs aparentment és similar, tecnologia dels 3 nanòmetres, però la segona generació, per tant, un pelet més refinat. A nivell de cores, doncs té similars, i els cores del Neural Engine, que és la secció on s'executarà la intel·ligència artificial directament al processador, tenen els mismos, 16. Ara bé, venen... Jo crec que hi ha una programació interna i com bé deia el David, estem preparant que hi hagi el major nombre de màquines ja al mercat amb un processador que s'entengui molt bé amb la intel·ligència artificial. Perquè ahir el que van dir de l'M4, que no van dir molta cosa, però van dir sobretot que rendeix igual que l'M2 gastant la meitat. És que, val? Això què vol dir? Que podrà rendir molt més gastant el que habitualment gastaria. I tot això ens porta cap al que dèiem, intel·ligència artificial de dos velocitats, la que s'executarà al núvol, als servidors, que és el que estem fent ara avui en dia, ChatGPT, entre d'altres, el Copilot de Microsoft i tots aquests, tu escrius allí i allò se'n va cap a un servidor i torna la resposta. Pues jo crec que el que veurem és que Apple també sumarà una intel·ligència artificial menys potent, evidentment, però que s'executarà al local, s'executarà al teu aparell, al teu dispositiu, i per això necessita processadors que s'entenguin molt bé amb la intel·ligència artificial. I això és el que va fer. iPad Pro és el més prim, és el més avançat tecnològicament. La pantalla, sense comentaris, perquè és una pantalla OLED, que jo no sé, ho van explicar, David, han ficat com dos pantalles una damunt de l'altra per augmentar el brillo i la resolució.
Per augmentar la resolució, és a dir, aparte de tota la tecnologia de tota la pantalla OLED, han puesto otra pantalla orgànica que coge esa primera pantalla i resalza o realza cada uno de los matices. La verdad es que es bestial. Mira, hablabas de los procesadores y precisamente los procesadores, el cambio lo dieron en octubre del año 2020 cuando se presentó el M1, que ya fue el primer procesador que pasaba a todo el mundo por todos los lados, ¿vale? Es decir, como por dar dos datos, el M1 tenía 16.000 millones de transistores, el M4 tiene 28.000 millones, claro, casi, de transistores, doble, ¿eh? Son los 28 billones americanos, sí, que ponen de transistores, pero es que fijaros, el M1 salió con 16 trillones de operaciones por segundo y en no llega a 4 años, con el lanzamiento del M4 nos vamos a 38 trillones de operaciones por segundo. Al final,
como son datos que se escapan, ¿eh?
Se escapan, pero al final esto es la inteligencia artificial. Es decir, al final, si lo llevamos al entorno más básico para que los oyentes lo entiendan, y cuando antes la gente dice, pero esto, ¿quién ha inventado la inteligencia artificial? No, al final es supercomputación. El tema es que estas supercomputadoras ahora miden 3 nanómetros de un chip, sí, sí, sí. Es decir, no son ni milímetros, ¿vale? Donde allí son capaces de hacer todas estas operaciones por segundo. Y es donde está la clave del éxito del desarrollo de la inteligencia artificial o de la nueva revolución industrial que estamos viviendo. Y para ello hay que preparar las máquinas. Y Apple, pues ya sabemos cómo funciona. ¿Ha hecho esta presentación por qué? ¿Por qué sí o por qué no? Pues señores, para decir, es que para lo que va a venir, claro, nuestras máquinas ya están preparadas, pero todavía no te cuento lo que
es
va
que
a venir.
Yo creo que en junio, y ahora presentación de Macs también, justament per això, per poder tenir al mercat iPads i Macs que ja suporten tota aquesta nova realitat que estem vivint de la intel·ligència artificial, que potser Apple és la darrera que entrarà de manera oberta, tot i que tenim molts processos amb intel·ligència artificial ja funcionant a l'iPhone, a l'iPad i al Mac, però tindrà moltes màquines.
És necessari un iPhone 16 perquè l'iPhone 15 va ser el que va partir la bretxa, igual que partió la bretxa l'iPhone 10 de botón o sin botón, pues ahora el que va partir la bretxa en funcionalidades, que por detrás va a venir toda la inteligencia artificial, va a ser la brecha del iPhone 15, con lo cual están sacando toda la maquinaria para lo que va a venir después.
Per tant, això és mirar-ho a la
iPad,
web. Tenim
nuevo...
l'iPad Pro amb 11 i 13. És molt maco, i jo l'he vist i el voldria tenir, és molt car.
Bueno, 1.100 euros y se compara de hardware a un equipo de 2.500 euros en formato ordenador.
Claro, pero siempre vaya a la mateixa reflexión. Es decir, yo lo necesito, doncs segurament
si tienes
no.
Un ordenador, no.
Segurament no. Van presentar també que sortiran ja les aplicacions del Final Cut Pro i del Logic Pro, que són dos programes professionals per editar vídeo i per crear música, que correran a l'iPad.
El lápiz nuevo, el Apple Pencil Pro que han sacado ahora, que no desaparece el antiguo, pero este por llevar, y es decir, y aparte del el sistema táctil y demás y el reconocimiento que es, dicen que la experiencia es mejor que escribir en cualquier pizarra o en cualquier papel, y rapidez y multimedia y demás, hasta se puede localizar, ¿no?
Sí,
o incluso
sí,
dándole la vuelta al Magic Keyboard, donde este se carga automáticamente por contacto, la activación y desactivación es como la de un portátil. Yo ya os digo, a día de hoy...
iPad Pro amb el Magic Keyboard és com un MacBook.
Es que es lo que estoy diciendo, estamos comparando un equipo, ojo, el Magic Keyboard son casi 400 euros, 395 euros.
És el mateix teclat ja del MacBook.
Más 1.200 del equipo, nos estamos yendo a 1.500 euros, pero, ojo, ahora no podemos ni compararlo con ningún equipo porque el más gordo, 2.500, 2.800 euros de un MacBook Pro que nos queramos comprar, lleva un chip M3 y el iPad lleva un chip M3.
M4. Bueno, com us deia, com queda el tema dels iPads? Els iPads Pro són els més cars, els més capaços, són els més macos, són els que tothom vol, però si tu has de fer ara el canvi, mira a veure si realment ho necessites. El nou iPad Air, ara amb dos mides, 11 i 13, és una gamma mitja, jo diria mitja alta, perquè és un aparell molt potent. És, arquitectònicament porta el que era l'iPad Pro fins ara, L M2, per tant, és un aparell molt, molt potent. I llavors, què de? L'iPad normal, el de 10a generació, que segueix a la venda, l'han baixat una mica de preu... I que
499 no crec... és... Una,
429,
sí, correcto.
Que no crec que renovi fins a final d'any. I després l'iPad mini, que està allí des de fa 3 anys, té el seu públic, és un aparell de 8 polzades i que suposo que s'acabarà renovant, no sé si a final d'aquest any o l'any vinent. Així és com queda la gamma iPad. Això és el que queda. Van presentar, com bé deia el David, el Apple Pencil Pro i el Magic Keyboard, tant pels Air com pels Pro, Y nada más, ¿no?
Bueno, cuatro gamas que tenemos de iPad, ojo, que sigue siendo el tablet más vendido como único modelo. Y bueno, pues equipos desde 4,29 con unas especificaciones increíbles. Sí, es decir, el sector además juvenil y para el tema de la pantalla de los niños, por 4,29 un iPad muy bueno con un muy buen procesador y con wifi es una maravilla.
No, que es un aparel que durará mínimo 4 o 5 años, mínimo.
10.
Yo estoy usando uno de cuarta o quinta generación todavía, o sea que imagínate. Bé, doncs tot això ho teniu a la web oficial i ja ho anirem parlant, i jo ara amb més ganes de que arribi el mes de juny per veure com es lliga tot això, perquè ara han presentat tot el tema de hardware, però ja sabeu que són especialistes en lligar-ho amb el software, i el software no el presenten fins d'aquí un mes, per tant...
I a més no lo presenten d'una forma superxula, sí, que és a través de vídeos utilitzant-lo, no?
Sí.
I demás...
Bueno, nois, hem arribat a les 2 de la tarda, és l'Info Cope Lleida, hem parlat de noves tecnologies, amb 2 entrevistes avui. Tot això que ens ho ha preparat el Jaume Sitjà, doncs avui no el tenim aquí perquè no pot parlar, i com que no pot parlar, doncs a la ràdio no té cap mena de sentit. La setmana que ve el David Casero i jo estarem aquí també parlant de noves tecnologies i bueno,
i acabaremos con sus palabras, aunque no con su voz.
És verdad, pues escolta, David Casero,
dimecres que ve més.
Doncs apa, que ja estem pràcticament a les dues, hem parlat de noves tecnologies, ull, amb el tema de la intel·ligència artificial. Soc el Ricard Álvarez, demà hi tornem, demà dijous, a les 12:20, des de Lleida. Hem de parlar d'animals de companyia i d'altres històries importants que succeeixen a la ciutat. Recorda que demà, a més, hi ha el pregó de Festa Major, i això vol dir que ja, llavors sí, que ja estem de cap a la Festa Major. Meteorològicament parlant, de moment, tot sembla que seguirà amb calma. Ara, la Pilar García Muñiz t'acaba d'explicar tot el que t'interessa.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del 2º Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900 100 662 o entra en legalitas.com.